Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de sofrir la primavera més càlida i la segona més seca des que hi ha registres, ha començat l'estiu, concretament a tarda, a les 5. La nova estació ens dona la benvinguda amb unes temperatures per sobre de la mitjana normal. De fet, les previsions apunten al fet que a partir d'avui dijous es podia registrar ja la primera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha moltes paperetes, asseguren els meteoròlegs, perquè aquest sigui un dels 5 estius més calorosos del període de referència entre 1993 i 2016. També serà un estiu tempestuós, amb precipitacions per sobre del normal a pràcticament tota Espanya. La mateixa previsió del temps es fa per Catalunya, on es preveu també un estiu molt calorós, repetint el model de l'any passat. Les temperatures no sols seran elevades durant el dia, sinó que les mínimes seran també molt altes a les nits. A Catalunya, la gran diferència amb l'estiu del 2022 és que es registraran moltes més pluges. Aquesta setmana, els embassaments catalans s'han recuperat fins al 30% de la seva capacitat. No obstant això, les precipitacions no són suficients per revertir la sequera, segons apunten els experts. I amb l'arribada de la calor i les temperatures elevades, truquen a la porta les habituals plagues de l'estiu. Aquest any toquen paneroles, rates i mosquits. Dels mosquits que n'hem parlat darrere en Cope Catalunya i Andorra, cal destacar la variant tigre com la més molesta. La llarga sequera que estem patint afectarà els mosquits per falta precisament d'aigua? Doncs no especialment, ens han explicat aquests experts. És cert que ja pot haver menys aigua estancada, però els insectes que es mouen per les ciutats troben fàcilment petits reductes d'aigua artificial. Cal seguir, doncs, les recomanacions per evitar la proliferació d'aquests insectes. Entre d'altres accions, hem d'estar o intentar eliminar qualsevol reducte d'aigua que pugui quedar estancada en un espai exterior, per exemple, un jardí o també la nostra terrassa. Aquests mosquits, com el tigre, en alguns llocs d'Àfrica, són portadors de malalties molt poc habituals aquí, com, per exemple, el dengue. Estem davant, doncs, d'un important problema de salut pública i, per tant, cal escoltar els especialistes que any rere any reclamen un canvi de xip de les administracions per posar en marxa polítiques públiques de control d'aquestes plagues que cada estiu estan amb nosaltres. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i ara amb el Mar Puerto repassem notícies d'aquest matí de dijous a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat de les últimes hores passa per aquestes notícies.
Doncs avui hem de lamentar abans de res la mort d'un nen de només un any atropellat per una furgoneta al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Pel que se sap, el conductor de la furgoneta hauria donat negatiu a les proves d'alcohol i drogues que li va fer la Guàrdia Urbana. I han expulsat un home al Marroc per acumular 32 detencions a Girona. L'home havia estat condemnat per delictes com robatori amb violència i maltractaments i, a més, ja havia estat a presó anteriorment. I, d'altra banda, els Mossos han alliberat un home lligat i apallissat al maleter d'un cotxe a Reus. La germana de la víctima va ser qui va donar l'avís d'emergències i els Mossos han detingut un dels dos ocupants del vehicle pels delictes de detenció il·legal i lesions. I dos detinguts també per presumptament robar en 9 habitatges de refugiats ucraïnesos a Tarragona. Els sospitosos triaven les víctimes, feien vigilàncies per conèixer la seva rutina diària i també feien servir drons per detectar possibles accessos i saber si a les finques hi havia cap gos. A tot això, en política, avui també cal destacar que el PSC prioritza el pacte amb Junts a la Diputació de Barcelona, però sondeja una alternativa amb Esquerra Republicana i Comuns. Així, els socialistes estan satisfets amb l'actual acord de govern i confien a poder reeditar-lo. I acabem també parlant avui d'un estudi que diu que una dieta rica en fruites i verdures de color groc, taronja i verd disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars. Es tracta d'un estudi de l'IDIBAPS que s'ha fet amb 200 persones d'entre 50 i 70 anys i que diu que aliments com les pastanagues, els espinacs o el mango contenen uns compostos que poden frenar l'acumulació de greix.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dijous amb ambient força afogós a la costa, a l'interior i al Pirineu. Serà molt més agradable. Aquesta tarda la calor tornarà a ser intensa a l'interior amb termòmetres per sobre dels 30 graus. Els pròxims dies el protagonisme pel sol i la calor que cada cop serà més intensa. Com està la xarxa viària, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. El trànsit a aquesta hora es complica a l'autopista P7, al tram de Salt, una causa d'un accident. Hi ha dos carrils tallats en sentit sud, sentit Barcelona. I, per tant, aquí, de moment, uns 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista P7. En aquesta autopista també podem trobar aturades a la zona de Parets del Vallès, en sentit nord, o també el tram entre Cerdanyola i Barberà, també en sentit Girona. A la resta de dies destacarem les dues rondes, on el trànsit va augmentant a la migdia, especialment la litoral entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i també de Zona Franca, Montjuïc, en sentit Besòs, en el cas de la Ronda de Dalt, sobretot entre l'Hospitalet i la zona de Sarrià. I és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nova mesura intervencionista del govern català. Avui el Diari Oficial de la Generalitat publica el llistat dels 140 municipis on s'aplicaran mesures per limitar el preu del lloguer, tal com estableix la controvertida i polèmica llei de la vivenda aprovada pel govern de Pedro Sánchez. Els 140 municipis declarats com a zones tensionades es concentren sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i pràcticament tot el litoral. Les quatre capitals de província formen part de la llista de poblacions on hi ha un especial risc d'oferta insuficient d'habitatge assequible. Ara s'obre un període de 20 dies perquè administracions, entitats i particulars hi puguin presentar al·legacions a una llei que ha començat amb molt mal peu. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona alerten que aquesta norma desincentiva la inversió i no millora l'accés a l'habitatge. Yolanda Canales.
I no només això, sinó que, segons la Cambra de la Propietat Urbana, la llei suposarà molta conflictivitat i una inseguretat jurídica que portarà una reducció de l'oferta, a més de desincentivar la inversió. Ho explica Joan Ràfols, president de la Cambra.
No compleix els objectius de donar el que diu la llei que vol fer, que és millorar l'accessibilitat de la població i de les famílies en el mercat de l'habitatge i especialment del mercat del lloguer, i sobretot generarà molta conflictivitat i inseguretat jurídica, que el que porta és a reduir l'oferta i no incrementar-la.
A més, i segons un estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, la capital catalana en general no compleix els requisits que marca la nova llei d'habitatge per ser considerada àrea tensa. Tot i que l'entitat reconeix problemes per accedir a l'habitatge, apunta que l'esforç mitjà de les famílies durant l'any passat per fer front al lloguer va ser del 22,4% dels ingressos, mentre que per la compra-venda va ser del 24%. La norma fixa un esforç del 30%. Paral·lelament, la Cambra indica que la variació del preu respecte a l'IPC no van superar tampoc els llindars marcats. Òscar Gorgas és gerent d'aquest organisme.
La ciutat de Barcelona no compleix les condicions i
de la llei,
no compleix les condicions de la llei per ser declarada àrea tensa, i en el cas dels districtes, doncs, tenim punts, algun punt que sí que ho compleix.
El problema que genera més tensió a ciutats com Barcelona, diuen, és la manca d'oferta i de terrenys disponibles. També apunten a la falta de projectes de construcció.
Gràcies, Yolanda. I ara fes atenció a aquesta notícia. El càncer en adolescents i adults joves fins als 26 anys té unes característiques tumorals que no són ni de nens ni d'adults. Aquest perfil de malalt en aquesta edat necessita un tractament específic tant d'oncòlegs pediàtrics com d'oncòlegs mèdics, és a dir, els que tracten amb adults. És per això que l'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa la primera consulta oncològica d'Espanya per tractar exclusivament aquests pacients. Una consulta que aquest matí ha visitat el Josep Cabedo.
La nova consulta suma l'experiència i el coneixement d'oncologia pediàtrica i oncologia mèdica i atén a pacients d'entre 15 i 25 anys, però també casos d'adults amb tumors pediàtrics i a la inversa. Aquesta nova consulta es troba a l'Hospital Infantil, a la plaça Leo Messi, i oferirà una atenció multidisciplinar amb la disponibilitat de la figura d'un treballador social sanitari. A COPE Catalunya hem parlat amb Marc Sánchez, treballador social sanitari, i ens ha explicat en què consisteix la seva feina.
Lo que buscamos es que haya un apoyo también en lo que es la esfera familiar, familiar y también social a nivel de las amistades, ¿no? Que también son importantes en esta edad. Y al final sí que es verdad que hay una parte de acompañamiento emocional y una parte de acompañamiento a nivel más asistencial, que sobre todo al principio, ¿no? Donde todo se nos hace un mundo.
La Paola, pacient de l'unitat amb un sarcoma d'Ewing, explica la importància de la figura del treballador social sanitari.
Es bueno, muy buena porque en todo momento al principio del tratamiento se le dio a mi familia la información necesaria, ya que no teníamos ni idea, y toda la información y ayudó a mi madre en ese momento a tener esa ayuda para solventar els gastos que corrien avisant-me a mi cargo.
La creació d'aquesta unitat permetrà fer diagnòstics més concisos, buscar teràpies més consensuades i fer un millor seguiment de les toxicitats derivades dels tractaments.
I quan són dos quarts de tres, recordo que la Revetlla de Sant Joan és ja a tocar i l'Ajuntament de Barcelona preveu una activitat massiva a l'espai públic de la ciutat, especialment aquest any que cau en cap de setmana. L'Ajuntament calcula en unes 60.000 persones les que es concentraran a les platges de la capital catalana, que seran l'epicentre de la festa. Una festa en la que, a han vist limitada la seva participació als xiringuitos que hauran de tancar a 3:45 de la matinada. Una de les últimes decisions de l'alcaldessa Ada Colau, que dona via lliure doncs als botellons i a les festes descontrolades a les platges de la capital catalana. I a la Revetlla de Sant Joan, un dels ingredients imprescindibles són els petards, els coets i també les fogueres. Aquest 2023, el sector pirotècnic preveu incrementar les vendes, sobretot avui i demà. Si l'any passat es van registrar unes vendes d'uns 18 milions d'euros, per enguany calculen que s'arribarà als 20 milions. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, la patronal del sector pirotècnic ha dibuixat com van les vendes i ha recordat que estem enmig d'una sequera i que hem de ser molt curosos a l'hora de llançar coets i petards molt a prop del bosc. Iolanda.
La previsió del sector és incrementar les vendes un 10% respecte a l'any passat i fins i tot una mica més. Confien en superar ja les vendes prepandèmia. I a què es deu això? Segons el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, a què la gent té moltes ganes de celebrar, sobretot en dies i festivitats concretes.
El primer semestre de l'any, en botigues que estan obertes tot l'any, hi ha hagut baixada, es nota la inflació i es nota que la gent no té els diners.
Sí.
Va justa. Però, en canvi, quan ve una festivitat, quan se celebra un sol dia, doncs, bueno, l'adrenalina, les ganes... Aquest any suposo que és això. Suposo que després del juliol. Potser no es vendrà tant, però aquest dia, aquest any, es té moltes ganes de celebrar.
Hi ha moltes ganes de festa, però es demana també precaució, tenint en compte la situació de sequera que hi ha a Catalunya, tot i les pluges de les darreres setmanes. Vilardell ha recordat que no es poden llançar coets a menys de 500 metres d'un bosc i també diu que l'associació ha treballat en Protecció Civil per tal d'establir un seguit de consells a l'hora de llançar petards i conscienciar els ciutadans.
I això estem conscienciant molt, a part de que la llei aquí a Catalunya ja prohibeix tirar coets a menys de 500 metres del bosc. Aquest any s'ha treballat molt en Protecció Civil de la Generalitat pel tema de... Ens venia una revetlla molt preocupant per la sequera i, bueno, ens ha acompanyat totes aquestes pluges, han fet que puguem tindre una revetlla doncs, tranquil·la, esperem, encara que s'ha de vigilar, perquè els incendis poden provocar.
I quins seran els productes estrelles? Sobretot aquells que tenen color i, per suposat, les bombetes. Vilardell també diu que cada cop es tendeix més a comprar productes amb menys sonoritat.
Però el color està combinat amb el cracker, que el cracker no és el tro, aquell sec, és allò que fa crac-crac, que molts petards duen, doncs estiré més cap a aquest so que no fa aquell tro tan fort, acompanyat amb color o amb color sol. Això no vol dir que els petards siguin silenciosos, però sí que estem anem baixant la sonoritat. El producte estrella, encara que la gent digui el tro és perquè se sent molt, però el producte estrella sempre són les bombetes.
El sector, de fet, ha notat una tendència a l'alça en els darrers anys a adquirir productes lluminosos, com les fonts, però també les bateries, que llancen el material pirotècnic de manera recta, mentre que els trons i els coets segueixen mantenint vendes, però en menor mesura.
Si sou dels que no us agrada la frase que fan moltes de les pirotècnies que aquests dies doncs, escoltareu per la vermella per la Revetlla de Sant Joan, doncs alguns d'ells doncs, força estridents, doncs ara vull presentar una empresa que es diu La Traca, que, en fi, jo diria que ha revolucionat el món de la pirotècnia. Jordi Brau, CEO de La Traca, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, amb vosaltres poseu a la venda una pirotècnia especial de baixa intensitat per primera vegada. Com va sorgir aquesta idea?
Bé, nosaltres realment fa 5 anys vam voler considerar que a nivell que volia dels materials constructius del producte, les composicions químiques, els envasos i, evidentment, dins de la sostenibilitat també la sostenibilitat de la contaminació acústica. I a partir d'aquí vam fer una categorització dels productes entre baixa, normal i alta sonoritat i vam veure com estàvem. I durant aquests 5 anys el que hem anat fent un treball d'adaptar aquests productes per rebaixar la seva sonoritat.
Com s'aconsegueix rebaixar aquesta sonoritat que ens explicaves ara?
Hi ha 3 grans eixos. Per una banda, el que són els petards, els trons, és simplement baixant la gramatge, la composició química. Després hi ha artificis que simplement, doncs, per exemple, fonts, fan xiulets o fan crackers, i aquest soroll també és sorpresiu i assusta, doncs el que hem fet ha sigut o rebaixar la intensitat d'aquest soroll o modificar l'efecte i canviar per un altre efecte de color o algun altre efecte que pogués seguir més entretingut i no fos tan sorollós.
Yeah.
I finalment, el més elaborat és que després hi ha artificis pirotècnics que la seva funció principal ja no era fer soroll, però que per la seva manera de funcionar feia soroll. Com per exemple hi havia coets de color que feia, esclataven al cel per fer la palmera de color. Doncs nosaltres el que hem fet ha sigut modificar la composició química en aquest sentit perquè fiqués una obertura més fluixa, repartit igualment les boles de color per fer la palmera sense tindre que fer el soroll.
Jordi, un petard o un coet normal, quina potència té? I un dels vostres, aquests de baixa intensitat, en quina potència us moveu, aproximadament?
A veure, la pirotècnia, el màxim que pot arribar són 120 decibelis, és el que marca la directiva europea de pirotècnia, i nosaltres hem considerat baixa intensitat a partir de 97 decibelis.
Val. És un producte, m'imagino que molt orientat, bàsicament, o us heu fet ressò també, a banda de la sostenibilitat que tu parlaves, de les persones sensibles amb el soroll que fan a aquest tipus de petards o cues, i també els animals, pobres, que ho pateixen molt aquests dies, no?
Sí, a veure, nosaltres el que entenem és que tenim un Sant Joan que és tradició, que ha demostrat la societat durant molts moments de crisi, que l'ha defensat com una autèntica tradició i que la vol seguir vivint. L'última, evidentment, el Covid, que la gent vivia amb grups reduïts al Sant Joan, però tot i així va voler celebrar la revetlla. O sigui, és una tradició que la societat vol mantindre, però també hem d'estar atents en que la societat doncs, cada cop s'està envellint, hi ha més animals domèstics que estan vivint a les ciutats, hi ha tots aquests factors que la societat també ens està demanant que siguem més respectuosos uns amb els altres. A partir d'aquí, juntant aquests dos factors, nosaltres estem treballant aquesta línia de productes, no?, per poder seguir mantenint aquestes revetlles, a més, respectant-nos uns als altres.
Clar. Vosaltres heu començat aquest any, si no estic mal entès, amb una caseta només, l'està a la plaça Molina de Barcelona. No n'hi ha cap altre arreu de Catalunya.
No, nosaltres hem deixat a la caseta de la plaça Molina d'aquí de Barcelona, el que hem fet ha sigut eliminar tots els productes d'alta sonoritat, però els 180 punts de venda que té la traca per tot Catalunya, el 55% de l'oferta és baixa sonoritat. Per tant, a qualsevol lloc de Catalunya, realment, gairebé tots els municipis es pot trobar una caseta de la traca i es trobaran aquests productes de baixa sonoritat.
Esteu contents de com van les vendes en aquesta caseta especial de baixa sonoritat? Ho dic, si esteu contents de les vendes...
La venda, realment, avui a la tarda i demà el dia 23 seran claus. Tot i així, nosaltres ja tenim una experiència prèvia, que va ser l'any passat a Terrassa, que era una caseta que a més, l'any anterior havia vengut el 50% de la seva actuació, havia sigut baixa sonoritat, per tant, començàvem amb un objectiu que deies, uau, no sé si aconseguirem arribar a aquesta facturació. Doncs la caseta va funcionar força bé, va facturar molt més, es va desplaçar gent de Terrassa, fins i tot d'altres poblacions voltant, com Sabadell, que se'n van anar a conèixer aquesta gamma de productes. Per tant, la gent va buscar
va aquesta gamma de productes.
I això ens dona esperances que és un producte que la societat vol per conviure, perquè realment tenim una societat molt responsable, la qual celebra aquesta revetlla cuidant de l'entorn, cuidant dels boscos i, evidentment, doncs, cuidant dels nostres veïns.
Molt bé, Jordi Brau, CEO de l'empresa Traca. Gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquesta iniciativa, perquè, com tu deies molt bé, una celebració tan nostra com la revetlla de Sant Joan ha de ser una celebració per tothom, per la gent que li agrada la pirotècnia potent i per la gent que vol estar més tranquil·la i, sobretot, més respectuosa amb tot plegat i amb els animals, també. Jordi, moltíssimes gràcies, bona tarda i bona revetlla,
Moltes gràcies i molt bona revetlla a tothom.
I deixem, doncs, els petards i la revetlla de Sant Joan. Et parlo ara del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que avui ha reunit la primera comissió executiva ja per començar a donar forma a la nova estructura municipal. Una de les primeres decisions ha estat nomenar l'exregidora d'Esquerra, Maria Boigues, com a nou arquitecte en cap. Collboni diu que amb aquest nomenament no vol picar l'ullet als republicans i en aquest sentit recorda que bona part de l'anomenat sotogoverno continua sota la batuta dels comuns. Collboni insisteix un cop més que ell vol els millors gestors per la capital catalana, Gisela Boada.
El nou alcalde es mostra convençut que s'obrirà una nova etapa per fer el que ell ha anomenat el millor urbanisme barceloní. A més de l'arquitecte Boigues, Oriol Ardisenc s'uneix com a enginyer en cap recuperant aquesta figura a l'Ajuntament. L'alcalde ha declarat que el fitxatge de l'exregidora d'Esquerra Republicana no respon a cap estratègia política.
Jo entenc que es puguin fer lectures
No serà fins la setmana que ve que coneixerem l'organigrama del govern, però de moment Collboni no ha fet cap avançament sobre la possibilitat d'anomenar gent dels comuns. També s'ha conegut avui que Albert Dalmau serà el gerent municipal. Collboni ho ha anunciat avui juntament amb els nous nomenaments després de que s'hagi celebrat la primera reunió de la comissió del govern.
20 minuts, les 3 en punt de la tarda, primer dia d'estiu, que a banda de ser l'època de vacances per excel·lència, doncs també és l'època de les plagues. I quan parlo de plagues, que ara també referiré, doncs vull parlar de mosquits, de paneroles o també de les rates, que cada cop abunden més i més. Tot això t'ho explico d'aquí 2 minuts, després d'escoltar unes bones recomanacions.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta.
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes sí, a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 10 de julio en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el primer dia de l'estiu ja oficialment, que a banda de ser l'època de vacances i de platja per excel·lència, també és l'època de les plagues. I quan et parlo de plagues, em refereixo a mosquits, paneroles o també rates. Tot i que la pluja no està molt esplèndida els últims mesos, els experts esperen que augmenti la presència de mosquit tigre, que causa grans molèsties pel gran nombre de picades produïdes per la femella i la reacció del cos a aquestes picades. Aquest dijous, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat els experts en matèria de plagues que recomanen mesures per i confiar en els professionals especialitzats per combatre aquestes plagues. I és que, sobretot, mosquits o rosegadors són espècies transmissores de virus i també malalties. Joan Gual.
Comença l'estiu i això també implica l'aparició de moltes plagues, com els mosquits, les rates i les xinxes de llit. Però aquest any hi haurà una novetat entre els insectes, la panerola americana, que ja està preocupant els experts.
La panerola americana serà també aquest estiu, com tots els estius, amb la pujada de temperatura, serà una de les que trobarem pel carrer amb tota seguretat, i a casa.
Per evitar que a casa es creïn zones conflictives on puguin aparèixer plagues, cal evitar l'aigua estancada, que és on es ponen els ous, i també s'ha de tenir cura de les zones amb plantes, ja que la humitat fa que els insectes es reprodueixin.
Per una banda, evitar que tinguem aquests tullets, no?, que us deia, perquè no tinguem el mosquit tan a prop a casa nostra, al nostre pati, a la terrassa, que tenim aquestes torretes, aquests arbrets amb foradets, els desguassos. Per tant, mirada que no tingui un focus a prop de casa.
L'estiu ha començat i les empreses encarregades d'aplicar insecticides ja estan alertades perquè es preveu una època calorosa amb més plagues que l'any passat.
Gràcies, Joan. Tot i l'escassetat de pluges en molts punts de Catalunya, no ha mitigat la proliferació de mosquits. Ens situem, per exemple, a la ciutat de Lleida, més concretament al barri de Pardinyes, una zona molt propera al riu Segre, on cada any els mosquits no donen treva als seus veïns. Sergi Tor, bona tarda.
Sí, bona tarda, Carles. Així és. Som al barri de Pardinyes, un barri amb el qual doncs, som molt pròxim al riu Segre, i això provoca que sigui un dels barris més castigats de Lleida a causa dels insectes. Sí que es fumigue amb una certa regularitat, especialment a partir de la primavera, però quan hi ha algun retard, ràpidament els veïns i els veïnes de Pardinyes alerten que hi ha un increment de mosquits que fa, fins i tot algunes tardes, impossible sortir al carrer. A Lleida hi ha dues zones molt castigades pels mosquits, seria aquest barri de Pardinyes i també el que seria la Horta de Lleida, a causa doncs, dels insectes que, a més, han proliferat en aquests últims estius. Fa avui moltíssima calor, ja amb aquesta jornada d'estiu. Estem aquí a l'ombra i saludem a una veïna de Pardinyes, a la Maria, aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Maria, bon migdia.
Bon migdia.
M'anaves assentant amb el cap tot el que deia de que
sí,
tenia raó.
Sí, sí, sí. Aquest any no hem notat molt. Sempre n'hi ha hagut, però aquest any molt. I el que deia, uns de petitets que piquen moltíssim, que inclús han picat el gat, i que després que et donen moltes picades, fan molt mal, i llavors, clar, has hagut de posar mosquiteres. També és veritat que hem notat és que hi ha moltes menys orenetes i falciots.
Sí.
Se notava perquè normalment aquí senties, quan que vivim a dalt, amb un set, doncs notava, quan al dematí...
Però és important, es nota perquè això provoca,
sí, evidentment... Sí, perquè se notaven, senties molt cantar, i al matí, al vespre, i ara se'n veuen molt poques.
Vale, el que sí que és veritat que aquí al barri de Pardinyes és un problema de primera magnitud, no?, cada primavera,
sí,
i cada estiu.
Sí, sí, sobretot ara a l'estiu i a les nits tremendo. És estar avui no, perquè fa l'airet, però aquí, o a la placeta...
Perquè som al migdia, però és, sí, a partir de la tarda.
Però i a vegades al matí, a la placeta aquella que hi ha a l'altre costat de la Rambla, que fa que els... D'això així, és assentar-te així un ratet i se te mengen viva. És que se te mengen viva. Tot els notes, ni, una cosa tremenda.
Aleshores, quan surt de casa, veiem el repel·lent de mosquits?
Doncs
o...
pues sí, i durant el dia, pues, d'això, però a la tarda, tremendo. Però sobretot és a la nit, eh? A la nit és tremendo.
Sí, que heu demanat, és una reivindicació dels barris, sobretot que es fumigui molt el riu, no?
Clar, el que passa que te trobes que la fumigació, i què passa amb les falciots i les orenetes?
Val.
Perquè si elles fallen, encara n'hi ha més, per molt que fumiguen. Perquè ja dic, n'hi havia moltíssimes i no se'n veu. No, o han trencat els nius, o la gent no deixa, però se'n veuen molt poques.
Són les dues qüestions. Una la fumigació, que això evidentment es pot planificar, i després la falta d'orenetes, que vostè m'està denunciant.
Sí, orenetes i falsies, que falsies n'hi havia molts, i se'n veuen molt poquets, molt pocs. A la millor a la tarda, ara al matí, a primera hora, però ja n'hi havia molts. I no.
Vostè m'ha parlat de que aquest any veu més que mai, o bueno, hores d'ara, que és un mosquit molt petit però molt agressiu.
N'hi ha un de molt petitet, però que fa molt mal i és molt, molt agressiu, perquè no et fa una picada, te fa vàries. I està molt rato que t'hi poses pomada, t'hi poses colònia, t'hi poses el que vulguis i fa molt mal. Al final, gel. Vosaltres d'aquelles de gel és l'únic que pares la picassó un rato, perquè és tremendo. I he dit que són petitets.
I per casa les mosquiteres obligatòries?
Sí, 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 és inevitable. Eh? Si no poses mosquiteres és que no pot ser. Ja dic, hasta la gata, jo han tingut problemes de veterinari, perquè, clar, llavors l'animalet no podia menjar perquè se li va inflar tot el morrito i a l'altre la llengua, vull dir que tremendo, eh?
Maria, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi bé l'estiu, tots els mosquits.
Sí, això.
Que vagi bé.
Vinga, gràcies.
Doncs aquest és un testimoni d'una veïna de Pardinyes que confirma doncs, la dificultat que hi ha oportunitats per sortir a la tarda a causa de l'acció dels mosquits. El riu Segre està, doncs, que travessa el barri de Pardinyes, que ve de la Mitjana. Seria, doncs, en aquest cas, la zona més salvatge del riu Segre abans d'entrar a la canalització, i és doncs, on hi ha una més proliferació d'aquests insectes que castiguen els veïns i veïnes d'una forma important, com ens ha reconegut a la Maria aquí a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Sergi, per aquesta connexió amb el barri de Pardinyes, i seguirem molt atents a veure si aquesta plaga de mosquits que tenen en aquesta zona de la capital de Segrià va més o va menys tot just avui que comença l'estiu. I ara parlo dels temporals que estan posant en perill algunes de les platges catalanes. Aquest és el crit d'alerta que s'escolta cada dia amb més força, sobretot perquè el govern català està totalment en contra del que s'anomenen aportacions de sorra a aquestes platges. És més, ja parlen inclús de deixar desaparèixer algunes d'aquestes. Mar Puerto s'ha fixat en la situació de la platja de Llevant, a Barcelona, una de les que rep i ve valent quan hi ha temporals.
Sí, els efectes dels temporals i la falta de reposició de sorra han accelerat un retrocés visible a la platja de Llevant de Barcelona, on s'ha hagut de reubicar un xiringuito perquè no hi ha prou sorra. De tot plegat, hem parlat amb el cap d'estudis de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, el César Mosso.
El retroceso de la línea orilla es una consecuencia natural de la situación climática que estamos viviendo. Para que una playa mantenga su estado de salud, tiene que haber una reposición de arena, que normalmente si la playa está en equilibrio, la playa sufre una distribución de la arena en distintas estaciones del año, pero al final el volumen más o menos se puede mantener constante. El problema es cuando este volumen se pierde. Y la verdad es que en el caso de las playas mediterráneas, las fuentes de sedimento continental son muy reducidas. Por lo tanto, no hay una aportación real de arena de manera natural en las playas de Barcelona. Y a la larga, la mayor parte de la arena pues se puede ir perdiendo a distintos ritmos.
A més, i potser molta gent no ho sap, les platges que hi ha entre la Barceloneta i la desembocadura del Besòs són artificials. De fet, un augment del nivell del mar d'un centímetre podria representar un retrocés de la costa d'entre mig metre i un metre, segons apunten diversos models climàtics. Una pèrdua que també està afectant concerts, festivals i activitats recreatives i d'oci, a banda d'habitatges i tot el territori en si.
Yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay una parte muy importante del Producto Interno Bruto del país que depende del turismo de playa y, por lo tanto, la pérdida del territorio va a tener consecuencias no solamente en la protección costera, sino en el modelo económico que se basa en el turismo de playa. Y además, todas las actividades, digamos, de verano, que esas playas y que, bueno, va mucha gente, obviamente tendrán menos capacidad de ocupación.
I ens preguntarem si es preveu que la situació doncs pugui resoldre's a curt termini. La resposta, ja ho diu l'expert, de moment no és gaire esperançadora.
Si continuamos con las condiciones actuales y con las proyecciones que tenemos sobre la subida del nivel del mar y el aumento en la intensidad de las tormentas de oleaje, lo cierto es que el escenario es malo. Yo creo que en las siguientes décadas el nivel del mar se continuará subiendo y eso es peligroso en general para las playas. Eso yo creo que en el corto plazo poco se puede hacer. La verdad es que el problema que tenemos de la pérdida de playa con respecto a la subida del nivel del mar, con soluciones rígidas, ingeniería dura, es difícil, va a ser muy difícil mantenerlo, seguramente no lo conseguiremos.
Doncs aquesta és la complicada i greu situació actual de les platges, relacionada directament amb el canvi climàtic, que diu que en 30 anys la costa podria fins i tot retrocedir uns 20 metres.
Bueno, esperem que trigui més d'aquests anys que deia la mar en retrocedir la sorra i les platges de Catalunya, perquè totes, des de Portbou fins a Sant Carles de la Ràpita, són autènticament una joia. I el sector turístic de Tarragona es prepara també per un estiu molt similar al de l'any passat. Els empresaris han fet una important aposta per preparar una campanya en la que han prioritzat les millores en l'àmbit de la sostenibilitat amb unes inversions que arriben quasi bé als 70 milions d'euros, Gisela Bogada.
Hotels, apartaments i càmpings han apostat per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sistemes d'aerotèrmia i reductors de la pressió. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona ho relaciona amb la pujada del preu de la llum i amb el fet que els clients cada cop demanen més sostenibilitat en les instal·lacions. Així ho ha explicat la presidenta de la Federació, Berta Cabré.
Hem fet una aposta qualitativa molt en sèrio i aquest any, però, molt orientades a nivell de millora mediambiental, millores en sostenibilitat, perquè doncs, el client ens ho demana també.
L'hotel Sun Club de Salou ha fet una inversió de 600.000 euros en plaques solars, que preveuen que redueixi entre un 10 i un 20% la factura de la llum. El director d'aquest hotel, Albert Sabé, lamenta que tots aquests diners els ha hagut de posar de la seva butxaca, ja que encara no han rebut els fons Next Generation.
Fa més d'un any que això està demanat, està concedit, i aquí doncs, el sector privat no n'ha vist ni un duro d'això. Realment hem hagut de fer l'inversió nosaltres pels nostres mitjans i no sabem això quan arribarà, esperem que arribi algun dia, però clar, de moment ja ha passat un any.
El sector ha viscut un inici de temporada amb uns nivells de reserves molt òptimes, però aquestes s'han estancat a partir de la segona quinzena de maig.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia. Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista, tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Molt bé, com cada dia que es troba, saludem el Joan Ballori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 10 minutets, aviam, ara sí, d'aquí 10 minutets, Esports Cope, amb un nom propi, Gundogan.
Sí, Gundogan. Explica'ns. Nou jugador del Barça, a l'espera de que es formalitzi la seva inscripció, signarà per dues temporades amb opció a una tercera. És un dels grans noms del futbol europeu, migcampista d'altíssima qualitat, arriba lliure, era una de les prioritats de Xavi per reforçar l'equip de cara a la propera temporada i poder tornar a aspirar al màxim a Europa. L'altra prioritat és fitxar un mig centre, però com a mínim Xavi ja té una de les seves dues grans peticions concedides. També és notícia avui que hem conegut el calendari de la Lliga de Primera Divisió de cara a la propera temporada. Recordem que la Lliga arrenca el cap de setmana del 12-13 d'agost. La primera jornada ens depara un Getafe-Barça, el Barça comença fora, un Atlètic Club-Reial Madrid i un Reial Societat-Girona. El primer partit del Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc serà el cap de setmana següent, Barça-Cádiz. Parlarem també de l'Espanyol, que ja està Fran Garagarza, el que serà nou directiu esportiu de l'Espanyol, treballant per l'equip blanquiblau, i parlarem encara també de bàsquet, després de que el Barça guanyés la Lliga. Ara arrenca el procés de desvinculació de Mirotić del Barça. Recordem que li queden 2 anys de contracte i s'han de posar d'acord per rescindir aquest contracte.
Molt bé, el sorteig de la segona divisió demà, de la Lliga?
No sé quan és, la veritat. Avui només s'ha fet primera divisió, el de segona encara no.
Molt bé, doncs Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies.
I com cada dia a les 7 en punt, arribarà la Linterna aquesta setmana amb el Sergi Tor. Sergi, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carles.
Aviam, estem parlant de la Revetlla de Sant Joan, que la tenim aquí mateix demà. L'hem abordat des del sector de la pirotècnia, també l'hem abordat des d'aquests petards de baixa sonoritat. A les 7, en qui ho parlaràs, tu?
Sí, i jo molt a favor, aquests petards també de baixa sonoritat, molt a favor. Doncs a les 7 de la tarda, amb la cap d'unitat de sensibilització de protecció civil, la Xènia Baró, la Xesca Baró, la qual estarà aquí a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra, per explicar-nos doncs les mesures preventives que necessitem per una bona revetlla. Sempre hi ha la perillositat. Hem d'alertar, evidentment, de la prudència i de mantenir les distàncies de seguretat i, sobretot, no molestar els altres. Però, a partir de les 7, Xesca Baró ens donarà tots els consells per una bona revetlla de Sant Joan.
I també
a més a més, hem anat a Pardinyes, ens acabem d'escoltar, ja hem arribat a l'emissora, i hem pogut doncs copsar l'increment de mosquits que hi ha al costat dels rius a les diverses ciutats de Catalunya, en aquest cas com és el barri de Pardinyes. Tindrem també a la metgessa de família Sònia Miravet i directora de l'EAPA Martorella Rural per parlar d'aquests temes i d'altres a partir de les 7 a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra.
Doncs t'escoltem com sempre a les 7 en punt de la tarda. Gràcies, Sergi. Nosaltres ho deixem aquí. Continua migdia Cope amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Com sempre, segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.